A continuación presentamos en Radio En la Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Somos En la Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos En la Buena Radio, desde Girona para el mundo.
Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, queridos oyentes? Estamos en una nueva edición de la entrevista de la semana, un programa de En la Buena Radio, que es un proyecto de la ONG Dagua. Aquí estamos Rafael Costa, a los mandos de la nave, y Alberto Martín de Vidales, que va a conducir la entrevista. Hoy tenemos a dos invitadas para hablar de un tema que estábamos dejando un poquito de lado. Sentíamos que necesitábamos hablar más de él, que es todo el tema relacionado con el medio ambiente, con el respeto a la naturaleza. Y tenemos a dos invitadas que nos van a hablar de estos aspectos. Tenemos a Laura Comas, que ella es de la cooperativa Resilient Earth, coorganizadora del Fest Rural, que es dentro de pocos días hablaremos de este festival. Es facilitadora en desarrollo económico rural local y de organizaciones ESS. Luego tenemos también a Nuria Tomás, que es técnica del Ateneo Cooperativo Terres Gironines y coordinadora de comunicación. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, ha trabajado en el ámbito académico y en el ámbito social. Tiene experiencia en economía social y solidaria y en emprendeduría colectiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Pues muchas gracias por venir. Vamos a empezar un poquito por lo más relacionado con la actualidad. ¿Qué es el Fest Rural? ¿En qué consiste el Fest Rural?
El Fest Rural és un festival d'economia social i solidària rural. O sigui que neix fa 4 anys i aquest any és la tercera edició. I neix amb la voluntat de donar a conèixer, de celebrar totes aquestes economies que estem a les ruralitats i que ho fem de forma transformadora, no? I també sobretot de reconèixer, no, tot aquest valor que aporten aquesta activitat econòmica en les ruralitats. Claro, claro. I tenir aquest punt de trobada.
¿Cómo surgió la idea? Está claro que de la necesidad de un poquito de destacar esta forma de vida, pero ¿cómo surgen estos proyectos? Y supongo que es costoso llevar, en el sentido de que hay que desarrollar una infraestructura, hay que montar las actividades. ¿Cómo ha sido este proceso?
Doncs ha estat molt participatiu a través de les xarxes locals de les XES, la xarxa d'economia solidària locals que hi ha a la Garrotxa, a l'Empordà, a Pirineu i Aran i al Ripollès, no? Ens unim amb aquesta voluntat de, totes aquestes iniciatives, propostes, empreses, cooperatives que estem fent economia transformadora a les ruralitats, ja fa temps que ho estem fent i moltes de nosaltres no ens coneixem, no? Uh-huh. I comencem a generar com punts de trobada per intercooperar, per enxarxar-nos, i el que ens adonem és, no, que volem celebrar-nos, no, també tenir aquest punt de trobada per també donar a conèixer i amplificar aquestes veus que han existit moltes vegades, no, en aquestes pràctiques tradicionals i no s'han valoritzat, no, com creiem.
Un punt d'encontre que és important. I per què cursa?
Va rotant. El primer any es va fer a Vallfogona del Ripollès, el següent any es va fer a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, i aquest any ens acullen l'Empordà a Corçà i l'Ajuntament i el poble ens acull per poder organitzar-lo.
I existen festivals d'aquesta índole en algun altre tipus de festival com el que és Gironines, en l'àmbit català? Existen festivals tan específics com este?
Sí, en relació a la FESC, no? El Festival d'Economia Social i Solidària de Catalunya s'ha fet cada any a Barcelona, no? També aquesta necessitat també de descentralitzar, no? El Fest Rural neix de... però el FESC és un gran exemple de que porta molts anys apostant, no? Per aquesta celebració i visibilització. I això, també n'hi ha moltes altres, no? De que en diferents pobles petits hi ha aquestes pràctiques tradicionals dels aplecs que s'ajunten cada any, no? I que va rotant els lideratges més comunitaris dels pobles i és en aquests espais, no? Aquests punts de trobada on es fan aquests vincles, no?
Bueno, Núria, tu procedes de l'Ateneu Cooperatiu Terra Gironina. ¿Nos puedes explicar un poquito el proyecto, en qué consiste y qué puntos tocáis? ¿A qué es, más o menos a qué os dedicáis?
Mira, l'Ateneu Cooperatiu és un espai que va créixer fa 4 anys, 5 anys, a partir d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya que volia també donar aquest impuls al territori de l'economia social i solidària. Llavors el que fem és promoure i difondre l'economia social, solidària i cooperativa, i ho fem a través d'acompanyar, per exemple, projectes menors d'economia social i cooperativa, o oferir informacions, ho fem enxarxant-nos amb molta gent del territori per poder ampliar, diguem, aquest coneixement. Són 31 entitats que en formen part. Hi ha ajuntaments, hi ha associacions, hi ha un teixit associatiu, empresarial important i de l'administració pública que en formen part.
Para que lo sepan nuestros oyentes, y sé que es un término muy amplio, pero vamos a intentar darlo a conocer exactamente o lo más exactamente posible. Cuando hablamos de economía social y solidaria, ¿a qué nos referimos? Sé que es un poco complicado, ¿no? Pero vamos... Para detallar, aunque sea poniendo ejemplos y un poquito que la gente sepa que hay otro tipo de economía que no es tanto la economía, entre comillas, capitalista, a lo que todos estamos acostumbrados y que no se nos escapa, ¿no? Quizá es que las personas de a pie no estamos acostumbradas a que hay otro tipo hay otra forma de hacer las cosas que quizás es más positiva para todos en general. Entonces, vamos a intentar dar ejemplos de economía social y solidaria y en qué consiste más o menos.
Suposo que es pot explicar de moltes formes diferents i cadascun es fa el com vol, però sí que hi ha moltes eines d'avaluació que ens ajuden a encaminar, i també hi ha la llei d'economia social que també encara què vol dir, no? Emmarca a nivell estatal, però per mi l'economia social i solidària doncs és aquella que actua de forma arrelada al lloc, no? I el servei de la comunitat, no? Que té en compte quins són aquests reptes que té el territori, que té la nostra comunitat, i es posa al servei de. O sigui que si actualment estem en una crisi sistèmica ambiental o hi ha precarització social, doncs com podem fer des de la nostra activitat econòmica per revertir això, no? I per millorar les condicions de vida, les condicions del planeta en aquest sentit. I fer-ho de forma col·lectiva, de fer-ho de forma enxarxada, de fer-ho de forma en cooperació i de forma arrelada, no? No en forma bolet. Hi ha molts exemples, o sigui, de la ruralitat sempre diem que aquestes pràctiques mai s'han acabat de perdre, no? En les ruralitats. Hi ha, per exemple, carnisseries que encara continuen fent aquest circuit tancat, no? I que potser no es consideren pràctiques d'economia social i solidària, però que tenen aquesta essència, no? O artesanies, o mirar d'on ve el teixit, com fer els circuits curts, la traçabilitat del nostre producte, fixar-nos que quin impacte ambiental tenen, quin impacte social l'estem tinguent i com cuidem les persones i el planeta, no? O sigui, seria posar al centre a les persones i no al capital.
Correcto. Es una buena definición, pero quizá también para romper el estereotipo, no sé, yo creo que la gente en lo material, y perdonad que sea, que van hasta cierto punto sin ninguna intención banalizar, pero la gente lo que tiene en mente es la economía social o el cuidar, por ejemplo, al producto de la zona, es más caro. Y no tiene por qué ser así. O sea, es un poquito romper con ese estereotipo, sobre todo porque, claro, y este es un debate que está en la calle, que es el hecho de tener en cuenta, pues, yo qué sé, hacer compras. Por ejemplo, cuando uno compra ropa, no comprar solo ropa, que sí, que sale muy barata, pero que sale muy barata porque se está explotando a niños en otro. O sea, quiero decir, el estereotipo, ¿cómo podemos romper con ese estereotipo que tiene la gente de que no, es que me va a salir más caro comprar producto de la zona o producto que sea responsable con el medio ambiente? ¿Cómo podemos hacerlo?
Home, d'entrada, ara mateix amb les pes que suposa el cost energètic, això no ha deixat de tenir qualsevol sentit, no? I es va veure molt amb la pandèmia. Mm-hmm. És a dir, que es va haver d'apostar pel comerç de proximitat, per als productors, el tema alimentari es va veure molt clar, de proximitat, perquè era, en molts casos, l'única possibilitat, no? Llavors, també és important, jo crec que aquest aspecte de sensibilització i de pedagogia cap al consumidor o consumidora, de ser conscient de pagar un preu just, no? És a dir, perquè a vegades busquem això, pagar doncs, el més barat possible i no veiem els impactes que hi ha al darrere. I la roba que deies tu és un exemple molt clar, no? Potser busquem una samarreta de 5 euros, però si pensem en l'impacte no només ambiental, sinó en nivell de drets humans, en nivell energètic, perquè ve molt lluny, segurament es pot fer la reflexió de potser em compraré menys samarretes, però les compraré d'aquí, donant, generant ocupació d'un altre tipus, assegurant que no s'està explotant infants, no? Tota una sèrie de valors que sí que penso que s'han d'anar transmetent.
Sí, quizá. Sí.
I també, no, afegiria que totalment d'acord, no, amb el que exposa la Núria, i afegiria de aquesta responsabilitat, no, que tenim que com a persones d'aquest món, i una fórmula és fer-ho de forma col·lectiva, no? O sigui, sí que soles, buscant totes aquestes estratègies, ens pot sortir més car, però si comencem a organitzar-nos, no? Hi ha molts exemples de cooperatives de consum on poden comprar més barato, d'ecològic, de proximitat, no? I això és una aposta real, no? Poder col·lectivitzar-nos i poder generar aquestes sobiranies i responsabilitzar-nos a nivell col·lectiu, no?
Claro, seria un tema més d'organitzar-se en aquest sentit.
Sí, claro. Mm-hmm. Parlaves d'exemples, no? Per exemple, aquí a Girona tenim, no sé, en l'àmbit agroalimentari, la primera cooperativa alimentària, la cooperativa de consum, que va sorgir a Catalunya fa més de 30 anys, 31, perquè ja fet. Llavors va ser simplement un grup de consumidores que buscaven alimentació ecològica, que els costava de trobar, que l'havien de portar potser de lluny, i que el fet d'unir-se a diverses famílies doncs, va anar doncs, creant aquesta estructura que ara permet que hi hagi més de 500 socis, no? I això permet doncs, uns preus més econòmics, sempre garantint un preu just per les productores, i bueno, també tota una xarxa al voltant doncs, d'activitat i de sensibilització.
Això és important. El fer rural, vaig a tratar el tema del turisme. El turisme és un tema molt important. I com se pot conciliar una economia tan basada en el turisme com la nostra, estem en una zona turística important, amb el respecte al medi ambient?
Sí, per això ho portem a debat, el fer rural. És un tema caldent, també a Terres Gironines, sobretot a l'Empordà, no? O sigui, tot el turisme ferotge que s'està vivint a l'Empordà està tenint uns impactes bastant negatius, no només ambientals, sinó també socials, de precarietat, no? El Baix Empordà fa uns anys tenia el PIB més elevat, en monopolitzar només l'activitat econòmica de turisme al Baix Empordà, ara té el PIB més baix de l'Empordà. Això és un indicador clar de que només estar en una activitat econòmica, prioritzar una activitat econòmica com és el turisme, fa que baixi la qualitat de vida de les persones i del medi ambient, no? I per això tenim ganes, no, el Fer Rural, obrir aquest espai de com podem fer que el turisme sigui algo que tingui un impacte positiu a les nostres comarques, no? I hi han convidades diferents entitats que coneixen molt del tema o que viuen també del tema, no? i poder tenir aquest diàleg de com poder-ho fer. En aquest sentit, o sigui, molta gent diu que és com l'impossible no fer un turisme sostenible, no? Però tampoc podem evitar, no, que hi hagi aquest turisme a dia d'avui. I per això crear aquests espais on la gent local, les pròpies persones que viuen a l'Empordà, puguin decidir com volen el turisme i com enfocar-lo, doncs creiem que és una petita, no? Petita coseta que podem anar fent per anar generant aquest canvi conjuntament, no?
Seria la solució un poco, ¿no? Que el turismo no es solo un tema marcado por la empresa privada que se tiene que lo que busca es el máximo beneficio, sino que todos los que habitamos en este caso en la provincia de Girona tenemos nuestra voz, ¿no? Porque nos va a afectar este turismo. Entonces, conciliar un poquito lo público con lo privado, no dar absoluta libertad, quizás sería la solución, aunque eso nos obligaría a plantearnos otro tipo de turismo, entonces.
Exacte. Mm-hmm. Un turisme, doncs, que pugui... quins són els reptes de l'Empordà? Doncs que aquest turisme pugui donar resposta a aquests reptes, no?
Mm-hmm. Claro. Otro problema que tiene el turismo es el de la vivienda. Y estamos en lo mismo, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el turismo en el problema actual de la vivienda con los pisos turísticos y todo esto? Entonces, ¿cómo se puede combatir también este aspecto? Claro, tema público, por ejemplo. Claro, aquí estamos en lo de siempre. Ayuntamientos, ¿qué poder pueden tener los ayuntamientos en este sentido para limitar el tema de la vivienda, de los pisos turísticos? Estamos otra vez en la acción privada contra lo público, ¿no?
Justament l'altre dia que vam fer la jornada d'habitatge cooperatiu, no? Es veia que els ajuntaments tenien un paper clau en això, no? Perquè és un problema no només de pisos turístics, sinó d'habitacional, de molts col·lectius, i bueno, va quedar de manifest que és important el paper que podem fer, que és important que hi hagi voluntat política i poder preservar, és a dir, tots reclamaven és que no podem permetre que la gent se'n vagi a la nostra pròpia ciutat perquè no pot viure aquí, no? I es parlava de, en paral·lel també, molts pisos buits, no? Hi ha gent sense casa i casa sense gent, no? Per tant, el paper dels ajuntaments en aquest sentit de l'habitatge i també poder regular els usos turístics, és tot un paquet de mesures que s'han de poder regular des de l'àmbit municipal.
I tant, no? O sigui, pujar els impostos és competència municipal, no? O sigui,
clar.
I és tot, no? O sigui, s'hi ha d'apostar, no? Si hi ha pisos buits o segones residències, doncs poder pujar aquest impost.
Clar. Sería una forma de, como se hace en Alemania, por ejemplo, que existen impuestos muy importantes para viviendas que no están ocupadas o viviendas que están infra, hasta ahí para casos de vivienda infraocupada. Entonces quizás sería más la solución. Un poquito, hablamos antes fuera de micro de lo que es la importancia de tener en cuenta a los pueblos, el tema de las economías transformadoras rurales, porque yo comentaba el tema de la España vaciada, que quizá no es tan importante aquí en Cataluña, no hay tantas zonas, pero un poquito estamos en general como sociedad dejando de lado todo lo que son los pueblos, el tema rural, y estamos centrando mucho en las ciudades.
Jo crec que és una assignatura pendent, abans ho comentàvem, no? Deien que 62% dels municipis de Catalunya són rurals i que s'està donant una disminució de la població. En 10 anys ha passat del 6% al 4% i poc, crec. Per tant, això lligat al tema de l'habitatge, lligat al tema de garantir oportunitats, no? D'oferir, poder generar activitat econòmica vinculada al territori i ho lligo amb el tema del turisme. És a dir, vinculada a un territori que no s'ha destruït, que no se l'ha fet malbé per tenir diners de manera ràpida, sinó que s'ha pensat en preservar el medi ambient. I també lligat a un consumidor i una consumidora cada vegada també més sensibilitzat amb la natura, amb espais ben conservats i no amb llocs destruïts.
Sí, i afegiria un element també important, no, en la qüestió de les ruralitats, que és el tema de les sobiranies i la governança, no? O sigui, actualment es pensa des de les ciutats del nord com han de ser les ruralitats i el sud, i aquestes ens convertim en conseqüència i objecte d'aquestes decisions, no? O sigui, som com l'abocador, no? D'aquestes decisions, o sigui, que Ponent hi hagi tot el tema de l'alimentació, a Tarragona tot el tema de les petroquímiques, i aquí a Girona sigui l'ús turístic, no? O sigui, ens convertim en aquestes decisions de ciutat que ens ordenen com hem de ser, no? I aquí tenim un paper important, no? Agafar des de les ruralitats, que és en plan de com volem que siguin els nostres pobles, com hi volem habitar, com volem viure i com podem organitzar-nos a tots els nivells de la vida, no? No només en l'habitatge, en el consum, en el treball, en tots els aspectes de la vida, com podem generar aquestes oportunitats i poder ser de forma organitzada, no? I d'aquesta forma crec que és una mica l'èxode, no? que se'n va la gent, o cada cop les ruralitats tenen menys poder, és que hem perdut les sobiranies en prendre les decisions, no?
Entonces, un poquito, aunque no sea el principal problema que existe en Cataluña, sí que vamos al modelo de, por ejemplo, de Castilla-La Mancha o de comunidades autónomas en las que existen partidos políticos que simplemente su leitmotiv principal es precisamente lo que estás comentando. Entonces es un poco cambiar los lugares de decisión. Bueno, no, cambiar los lugares de decisión no. Cambiar la gente que toma las decisiones, y esto solo se puede hacer si ya se crean partidos de base precisamente con estas voluntades, ¿no?
Sí, i no només així, sinó també descentralitzant el poder i obrint els governs, no? O sigui, que hi hagi més participació vilatana o ciutadana, i que la pròpia població pugui decidir, no? O sigui, no només representants polítics, també canviar la pròpia política de com es fa, no?
Sí, el canvi del propi concepte, més bé, un tema poco revolucionario, porque aquí ya estamos entrando en temas ya de... Al final todo es política, ¿no?
No tendría que ser revolucionario. Mira, y ahora pongo el ejemplo de las comunidades energéticas locales, que se están desenvolupant en moltíssims pobles, especialment aquí comarques gironines, bueno, a tot Catalunya, algunes que s'han constituït en cooperativa, també a la zona del Osona, justament, i és una manera, això, d'empoderar-se un conjunt de ciutadans que volen tenir, doncs, un accés energètic molt més, diguem, propi, de proximitat, i que no vagi lligat a les grans companyies.
És possible, és viable, precisament en un moment, o sea, que quiero decir que es un elemento interesante el que estás introduciendo, Núria, porque en un momento en el que la energía está por las nubes, es viable, o sea, estos proyectos están saliendo adelante.
Sí, 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 n'hi ha moltíssims, i n'hi ha que venen de, o sigui, cada vegada més municipis també hi estan apostant, i llavors el que fan és posar plaques solars i amb un radi doncs permet que els veïns paguen una quota i accedeixin, i també hi ha molts projectes que estan sorgint a nivell de grups de persones organitzades que volen crear una associació o una cooperativa en alguns casos, i dur a terme un projecte d'aquest tipus, és a dir, una energia neta, primer de tot, renovable, i de proximitat, que la consumeixes perquè la tens al costat, no la portes de l'altra punta del món ni expenses de preu.
Però en aquest cas la inversió inicial no és molt elevada, o bueno, el hecho de ser cooperativo provoca que se pueda acceder, y la energía es suficiente para ser, o sea, es decir, para una casa tenga todos los servicios y...
Sí, això no vol dir renunciar, diguem, de confort, ni molt menys. No tinc dades de l'import d'inversió que suposa i quant de temps es rentabilitza, però el fet que n'hi hagi tantes a Catalunya, Terres Gironines diria que tot un centenar identificades que s'han iniciat o estan en diferents fases de desenvolupament, i per tant és un signe de que és viable, i que serà l'única, en algun moment potser serà l'única aposta que factible per moltes de nosaltres.
És que creo que nos interessa, perquè realment estem en un moment que i no va parar. Quizá la solució seria eso, que la gent, no sé, diramos un golpe de timón y dijéramos, bueno, pues es que no podemos seguir pagando lo que pagamos por la energía, ¿no?
Clar, a nivell energètic, a nivell d'alimentació, també això que deia la Laura, no? O que comentant, de cooperatives de consum, també grups de consum, n'hi ha altra vegada també n'estan sorgint, que són unitats familiars, unes 30 o així, que també fan el mateix, s'uneixen i diuen com podem portar tots aquests productes, un cop a la setmana el van a buscar, i bueno, també són maneres això de garantir una sobirania alimentària i de donar suport també a un teixit productiu a l'economia social i solidària. Que havia...
I, som... sí, i amb el que et referies de si és una inversió econòmica elevada o no, o sigui, aquí estan cada cooperativa, cada iniciativa col·lectiva, quins mecanismes posa perquè les persones que no poden apostar-hi tant o invertir-hi tant econòmicament, com fan aquests mecanismes d'equitat, no? I de solidaritat, i les persones que poden aportar-hi més, com poden aportar-hi més, no? I aquí sí que apareixen, les cooperatives tenen moltes eines i mecanismes en aquest sentit de com poder-ho fer més equitatiu, no?
Sí, és important ser tocada també. Sí, porque bueno, yo conozco casos de gente que está viviendo en masías rehabilitadas y, claro, ahora con estas subidas de precio de la luz y el gas, sobre todo de la luz, o sea, le ha llegado una factura brutal y precisamente no está con una gran empresa, sino que ya está con una empresa pequeña. Pero lo que le dicen es, la solución es las placas solares, pero claro, una sola familia la inversión es brutal.
Yeah.
Entonces la solución sería precisamente la que estáis aportando.
Colectivitzar y cooperativitzar.
Tot i així estem amb un repte, perquè sí que és car tot el tema de l'habitatge, tot el tema energètic, o sigui, encara és car.
¿Y la vivienda es posible? Hace poco publicábamos en el periódico donde estoy, en el diario publicábamos que hay una vivienda en Barcelona que es cooperativa y se paga una cantidad por optar a un piso y luego ese piso, pero no se paga con un piso, creo que eran 30.000 euros y luego se opta a ese piso a alquilarlo. Entonces, ¿la solución está ahí o es inviable? Porque claro, ese aporte inicial no todo el mundo puede, pero también sería la solución a nivel de vivienda.
Bueno, aquí a Comarques Gironines hi ha prop d'una desena de projectes cooperatius, alguns municipals, alguns que han vingut d'iniciativa ciutadana, i és perfectament viable. Llavors, això dependrà molt del contracte que hi hagi hagut i del cost que hagi tingut l'obra, si és un edifici rehabilitat, si és un edifici on s'ho va cedir, però, per exemple, un dels projectes que ens parlaven, doncs, per joves, doncs, parlaven d'una entrada, crec, de 4-5.000 euros, i llavors unes quotes que anaven entre 400 i 900 de lloguer mensual. A més, moltes d'aquestes cooperatives al cap d'uns anys aquesta quota també pot disminuir, vale? Quan ja s'ha pagat. Per tant, realment ens explicaven, no?, que quan havien, doncs, fet aquesta promoció per explicar-ho als joves, molts no s'ho creien, no? Perquè, ostres, com pot ser que, bueno, doncs és la manera de que quan es fa que l'habitatge, en aquest cas, no sigui un bé d'especulació, sinó que sigui un bé d'ús, s'aconsegueix això, no? I ara sí, hi ha moltes cooperatives que ho estan promovent, molts ajuntaments que s'hi estan posant, i també a nivell ciutadà falta encara molt de coneixement, però el que deien també acabarà sent potser l'única solució per a moltes persones.
Jo crec que hi ha desconeixement, perdona, que t'he cortat.
Sí, o sigui, falta sensibilització i incidència també, no? O sigui, que hi hagi aquesta voluntat de poder-hi apostar i incidència en diferents cantons i enxarxament, no? O sigui, perquè quan és una cooperativa viable, un habitatge viable, doncs crec que tothom hi pot apostar, no? Però toques certs punts de poder que a vegades són incòmodes, no? En totes aquests, quan treus habitatges de l'ús especulatiu i així, doncs toques punts delicats.
Entonces la solución es la administración local, que es la que quizá es más proclive a todos estos proyectos, porque a nivel, no sé si a nivel català o ya a nivel estatal lo dudo, pero no sé, yo creo que la solución quizá es más a nivel local, que sea cada ayuntamiento, habrá algunos que serán más proclives que otros, e intentar buscar, pues, apostar por los ayuntamientos donde realmente permitan estos movimientos.
A nivell local és clau, perquè és l'administració que coneix més bé quines són les necessitats, quina és la realitat, i en el cas, per exemple, que dèiem dels pisos buits, no? El primer que es fa quan un ajuntament té interès en promoure l'habitatge cooperatiu o en solucionar el problema dels habitatges que tots els municipis en tenen, és fer un cens de pisos buits. I llavors una dona que un 30% dels pisos estan buits, no? I és aquí on tot comença, a dir, bueno, doncs anem a veure si podem comprar algun i si podem seguir una cooperativa. Per tant, l'administració local és clau, però també que hi hagi facilitats a nivell legal. Fa poc s'ha aprovat una resolució en el Parlament de Catalunya que també vol promoure i incentivar l'habitatge cooperatiu. Bé, això, hem fet petites passes, no?, per reconèixer el model, difondre'l i poder donar tot el suport.
Perfecto, pues va, bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y luego seguimos hablando del tema y un poquito en la incidencia, en que quizá lo que falta es el conocimiento de todos estos tipos de proyectos, ¿no? Y por qué no, la gente no los conoce más, pero bueno, lo haremos después de una pequeña pausa, así que ahora volvemos, hasta ahorita.
Com l'aire, canvia l'essència del món laboral.
Dels Pirineus al Cap de Creus,
des del ciment al món rural.
Dignitat i diversitat, per terra, mar i llunes, sempre a punt per fer pinya.
Soc social i solidària, tothom diu si és possible.
Resilient i femenina, teixint xarxes i fent cures.
Cooperar ens agrada més, si anem juntes molt millor.
Malgrat camino sense cap casa,
sol això puc dels teus ideals, ens trobarem totes a la plaça.
Soc social i solidària, tothom diu si és possible.
Parlem el mateix idioma,
m'atrapa a fer un món millor.
I el futur sempre ens espera,
i seré per aixoplugar-te.
M'agradarà estimar-te, sí.
De l'assemblea al comerç just, parlem el mateix idioma,
m'atrapa a fer un món millor.
El futur sempre ens espera,
i seré per aixoplugar-te.
M'agradarà estimar-te, sí.
Soc social i solidària, tothom diu si és possible.
Bueno, ya estamos de vuelta otra vez y vamos a incidir en este punto. Ahora lo estamos hablando fuera de micro apasionadamente, el tema de un poquito por qué proyectos tan chulos como lo que nos están exponiendo hoy Nuria y Laura. ¿Por qué las ONGs en general no están más en los medios? ¿Por qué las cosas que hacen, los proyectos que hacen, no salen más en los medios?
Bueno, primer, quan parlem d'economia social no és només ONG, és activitat també econòmica, través de cooperatives, associacions, fundacions, confraries, moltes coses. Dèiem que a vegades sí que són projectes petits i que potser no hi ha els mitjans doncs, de incidir molt en comunicació, no? Sí que veiem grans projectes que sí que tenen impacte comunicatiu, no? I després, bueno, és aquest desconeixement, no? Això que dèiem de l'habitatge cooperatiu, per exemple, aquest desconeixement a nivell de ciutadania, que també acaba reflexat a vegades en mitjans que desconeixen que hi ha un tema, diguem, important per difondre, no? Jo crec que potser és una mica a moltes bandes.
Sí, jo també crec que va relacionat amb la comoditat, no? O sigui, estem acostumades a estar còmodes, no? En llocs que ens han vingut donats moltes vegades sortir d'aquest lloc i començar a indagar en altres fórmules més des de la corresponsabilitat, o sigui, és un pas que és una decisió pròpia també moltes vegades, no? I a vegades no se'ns faciliten en aquests espais i poder obrir aquests espais perquè cada cop sigui més fàcil, no? Fer aquestes estructures o cooperatives que siguin obertes i que siguin fàcils d'accedir-hi, doncs això també és deure o responsabilitat, no? de les pròpies cooperatives, de poder fer fàcil aquesta obertura, no? I això, o sigui, hi ha aquestes dues bandes, no? Com aquesta decisió pròpia i a la vegada, no? de poder obrir més aquests espais.
Mm-hmm. També pensant en això que dèiem, no? Les formes empresarials més conegudes, no? El ser autònom o la societat anònima, doncs això, el fet que siguin més conegudes, doncs fa que una mica per inèrcia també, no només algú que es planteja crear una activitat econòmica digui, va, doncs jo crearé una SL, sinó també nosaltres ens hem trobat, no? A nivell d'Ateneu, i per això també fem molta incidència, fem formacions, no? A nivell d'assessories i gestories que per desconeixement a vegades d'aquest model, doncs és com molt més fàcil i incentivar, diguem, que es creï una societat limitada, no? Però és més que res per això, per aquest desconeixement o per creure que és una forma més complexa, no? Per tant, hi ha aquesta feina de donar a conèixer, de posar exemples, no? De pensar que les cooperatives, pues, n'hi ha de molts tipus, de moltes mides diferents, en molts àmbits diferents, no? A vegades cooperatives, pues, pensant en l'àmbit agrícola i no sabem que n'hi ha, no ho sé, des d'aquí tenim una empresa que fa cerveses, no? I aquí al Gironès, bufets d'advocats, bueno, empreses que gestionen el bosc, hi ha moltíssima varietat de cooperatives i per tant és una forma jurídica empresarial supervàlida per fer-ho en qualsevol àmbit i en qualsevol entorn.
Bueno, o sea, creo que un poco también lo que comentaba Laura, que era el cambio de concepto de uno mismo, ¿no? De claro, ahora sorprende mucho lo que comentabas. O sea, bufete de abogados está basado en una cooperativa. Yo no hubiera dicho nunca que hubiera bufete de abogados que fueran cooperativas, ¿no? O sea, simplemente cambiar la forma jurídica. Estamos hablando de formas jurídicas, no deja de ser eso.
Nosaltres també ja des de l'Ateneu acompanyant en la transformació i moltes vegades també ens hi trobem no fa gaire amb una empresa de comunicació que, bueno, que portaven 20 anys que s'havien creat com a SL, doncs per això, per aquesta inèrcia, no? Perquè quan vas al gestor o als notaris, el primer que et diuen, bueno, doncs SL és el més fàcil, però que resulta que la seva manera de funcionar, això també passa, no? Moltes empreses que potser tenen una forma jurídica, però que la seva manera de funcionar resulta que és cooperativa, no? I ara me'n recordo de Charango que ens explicava una vegada, que en aquelles vídeos que vam fer, que deia, ens vam trobar algú que ens va dir, ostres, vosaltres no ho sabeu, però vosaltres sou cooperativa, no? I es van canviar a cooperativa, no? Llavors, és com posar-se un vestit d'algú que encaixa més en una manera de fer, doncs, i d'organització, doncs, més democràtica, més transparent, més equitativa, no? I això, que en molts àmbits veiem com... I estan en aquest canvi. Justament també mirava una notícia que no fa gaire va sortir, que a comarques gironines, que hi ha hagut un increment notable del nombre de cooperatives creades aquest últim any. I tenint en compte la crisi i tot el que ha passat amb la pandèmia, doncs és prou rellevant. També perquè les cooperatives, doncs, són més resilients, tenen una flexibilitat que els hi permet adaptar-se als canvis.
Pues vayamos precisamente a l'origen. Expliquemos cómo funciona. Aunque parezca una perogrullada, ¿cómo funciona la cooperativa en la diferencia? Por ejemplo, en este sentido, diferencias entre una cooperativa en todos los ámbitos, ¿eh? En el ámbito de empresarial, no nos centremos solo en empresarial, sino
Expliquemos a la gente cómo funciona la cooperativa.
Sí, una cooperativa doncs, és una empresa col·lectiva, no? Que cada sòcia, a nivell legal, diguem, cada sòcia té un vot, no? I per tant, o sigui, la governança, la presa de decisions és de forma col·lectiva, com deia la Núria, de forma democràtica i això, no? O sigui, en la cooperativa, si és una cooperativa de treball, doncs s'autoorganitzen a través del treball. Les sòcies són de treball. Si és una cooperativa de consum, l'autoorganització és a través del consum. Les sòcies són de consum, no? O sigui, en aquest sentit, després, lo important de les cooperatives és que no et poses la forma jurídica que et manen, sinó tu com vols ser, el col·lectiu com vol organitzar-se i com vol prendre les decisions, i després es crea la forma jurídica cooperativa, que hi ha moltes matisos, per això diuen que és més complexa de constituir, però perquè ja tu te crees el teu propi vestit, no, de la cooperativa, que si vols que hi hagi sòcies col·laboradores o que sigui mixta, que sigui una cooperativa de treball i cooperativa d'habitatge conjuntament, no, que també hi ha exemples. Com tot això pot funcionar, doncs és una reflexió col·lectiva de tot el grup promotor que ha de fer, i després jurídicament estàs emparat a nivell legal en aquesta forma jurídica que crees tu, no? Que crees amb el col·lectiu. I per mi és aquesta la diferència jurídica més gran, no? Que crees tu com vols organitzar-te la pròpia, sí, activitat econòmica, entenent que la cooperativa és una activitat econòmica, eh? O sigui, en tots els sentits.
Clar. M'agradaria posar un exemple perquè, o sigui, crec que un aspecte molt destacat de les cooperatives, un dels principis cooperatius és el d'autonomia, no? Que les cooperatives poden decidir com s'organitzen. Una cosa que pot semblar que podria ser molt òbvia però que no ho és per exemple, que les cooperatives poden decidir doncs, quan es cobra, no? De manera col·lectiva, de manera assembleària, es decideix qui cobra què, per què, per què, quina feina, no? Es decideixen les vacances, es decideixen els horaris, es decideix l'organització de tot el de tota aquesta activitat empresarial, no? I això com a exemple, nosaltres fem unes formacions a joves o a diferents col·lectius i fem un exercici que fem justament això, no? Com comparar com funcionaria una empresa, diguem, tradicional i com funcionaria una cooperativa amb una cosa molt senzilla com és com es reparteixen, qui decideix els salaris i com es reparteixen, no? I sempre és molt, molt gràfic i molt visual, no? Perquè en un cas doncs, és una persona que agafa, s'emporta uns papers i decideix, mira, doncs de tant que hi ha a repartir, tu cobres això i els hi dona, no? I jo, doncs el que sigui. I en l'altre cas, doncs estan allà tot un grup de persones que fan una assemblea i comencen a decidir, a veure, quines tasques s'han de fer, qui les fa, cobrarà el mateix el que té la tasca administrativa que el que té una tasca de, no sé què, de pujar un arbre i tallar un arbre, per exemple, no? I al final bueno, acaben sent uns salaris molt més, una forquilla salarial molt més justa, mm-hmm. És a dir, la diferència entre el que guanya més i el que guanya menys, i bueno, és una altra dinàmica, no? que pot semblar sorprenent perquè la gent no hi està acostumada que vas a un lloc i et diuen, mira, aquesta és la teva manera, si t'agrada bé, si no, no. I això és totalment diferent, no? Tant, seria revolucionari en aquest sentit, però seria lo desitjable.
També. Sí, no, seria lo más racional, no?
I ja existeix, o sigui.
Sí, no, sí, no, és.
Però en este sentido ya me pongo como abogado del diablo. Por vuestra experiencia, y está claro que sí, porque existen, pero ¿no es más difícil tomar las decisiones en grupo cuando cada uno es de su padre y de su madre y acuesta poner de acuerdo a dos personas para poner de acuerdo a 40?
S'ha de tenir en compte que hi ha moltes maneres de prendre les decisions, però quan es prenen de forma col·lectiva hi ha més creativitat, hi ha més resiliència, hi ha més intel·ligència col·lectiva, hi ha més sentiment de pertinença, hi ha més identitat a la pròpia cooperativa, hi ha tot d'elements que milloren tant la qualitat de la pròpia persona que forma part de la cooperativa com en de forma resilient, no? De resiliència en temes de poder anar a més, no? En aquesta cooperativa i mm-hmm. poder ser resilient davant de les crisis i conflictes que hi puguin haver, no? O sigui, i alhora també de poder generar aquesta responsabilitat pròpia i col·lectiva en el col·lectiu, no? No ens han ensenyat a saber dir les coses, no? I poder-les parlar, i tot, és tot un aprenentatge. Però és, jo creiem que les cooperatives aporten a tot això, no? O sigui que has d'estar-hi, has d'estar present, has d'estar en continu aprenentatge, en continu escolta, per poder anar evolucionant en aquest sentit. És difícil, complex, no sé com ho comentaves, pot ser. Hi ha decisions que són més operatives que no cal que es prenguin per assemblea tot entre totes, no? I es poden delegar responsabilitats i distribuir responsabilitats. Això ha de quedar clar com es distribueixen aquestes responsabilitats, quines decisions són de totes, quines decisions són d'aquelles persones, quines decisions són d'aquella àrea, no? O sigui, poder fer aquest organigrama i que pugui evolucionar com vulgui el col·lectiu, també és necessari poder-ne parlar, no? Hi ha unes decisions que són més estratègiques, que són més les bases o els fonaments o la direcció que volen tomar la cooperativa, que aquesta sí que està bé que es puguin parlar, no cada setmana, potser un cop l'any, no, cap a on volen tomar, i que això sigui amb la màxima participació societària o amb totes les treballadores o així, i que es pugui remar, no, el barco cap a la mateixa direcció. I després hi ha decisions més de coordinació, organització, operativitat, no, del dia a dia, que potser no cal que sigui entre totes. Això també ho decideix cada cooperativa, com funciona el seu model de governança i de presa de decisions, però sí que s'està parlant molt d'aquests models de governança, més de tenir eines d'autonomia, de confiança, de consentiment.
Jo crec que sí que pot ser un esforç, però vull dir, parlant amb moltes cooperatives ho veus, no? Que també hi ha un punt de satisfacció, no? I de la implicació. I ara pensava en una cooperativa que va fer un cas de relleu cooperatiu aquí a Terra Gironina, justament, que és un cas que vam viure, no? Els dos models, no? Una empresa de mobles que havien sigut treballadors tota la vida, i quan la persona es va jubilar van decidir constituir-se com a cooperativa i agafar la propietat d'aquella empresa. Llavors, deien, tenim molta més implicació, però molta, diguem, clar, més feina, perquè hem de pensar moltes més coses. Abans ens deien, doncs això ja està, però ens genera una satisfacció important, no? Llavors crec que és això una altra manera.
Volvemos a lo que comentábamos anteriormente, al modelo, ¿no? Y quizá aquí faltaría introducir nuevas posibilidades desde el punto de vista también educativo. Es decir, si enseñamos a los jóvenes a saber trabajar el método cooperativa, ¿no? Se me ocurre, aunque parezca una tontería, el hecho de que no, ya los jóvenes, pues no, escoged un delegado, escoged un subdelegado, no. Tomar las decisiones, o sea, quizá ya introducirlo desde la escuela. Es que el problema es de modelo, entonces, ¿no? Sería una oportunidad muy buena introducirlo en las escuelas, es decir, ¿qué son las cooperativas? Funcionar como una cooperativa. Ahora vamos a funcionar en las próximas semanas como una cooperativa. Las decisiones las vamos a tomar en grupo. Quizás sería la solución.
A Girona ara mateix hi ha una associació que forma part de l'Ateneu, que es diu Emprengi, que fa això, justament. Ha constituït aquest any unes 14 cooperatives escolars a diferents instituts de les comarques, i fa això durant la quinzena de joves que formen part del grup. Durant tot un any tenen aquesta experiència de crear una cooperativa. Llavors s'han d'organitzar entre ells i busquen un producte per vendre, amb tot el que comporta, de pensar un nom, de pensar vies de comercialització, de tota la part econòmica, tota la part de comunicació, i fan aquesta experiència, però bueno, segueix sent minoritari, estic d'acord, però es treballa en aquesta línia, i sí, és important.
Sí, també hi ha tota l'experiència de les cooperatives d'ensenyament, no? que ja fa molts anys que existeixen, a Olot i al Petit Plançó, no? Sí. Que ja des de la forma pedagògica comencen a través de la cooperació, no? I a prendre decisions i a entomar responsabilitat a mesura que la mainada pugui, no? O sigui, no tota de cop, no? Des dels 3 anys. Però sí que és un punt clau, no? Que entri en les escoles i que pugui anar evolucionant en el canvi aquest de paradigma, no? Tot i així, jo tinc molta confiança en les joves, tenen ja una altra mentalitat molt més oberta en aquest sentit i molt més flexible i, no sé, jo ho veig amb el jovent i que ja estan en aquesta onda, no? O sigui, potser és canviar aquestes estructures que, com el centre educatiu o les institucions o així, aquí sí que ens trobem amb un rock bastant, bastant més heavy, no? Però la confiança en les joves, aquesta esperança, yes.
Eso es importante. Muchas veces esta pregunta la formulábamos a muchos de nuestros invitados, que muchos del ámbito docente, ¿no? Que cómo veis a los jóvenes, y me lleva a preguntaroslo de nuevo, que es esta imagen de pasotismo de los jóvenes. Un poquito lo contestabas, ¿no, Laura, en este sentido de decir, no, los jóvenes precisamente van por delante, ¿no? Quizá que los demás.
Sí.
Home, el tema ambiental s'ha vist molt, no?
Sí.
Que són els que estan liderant i posant-se davant, no?, del problema.
Claro. Precisament, centrem-nos en este tema ambiental. Un poquito, aunque sea muy generalista esta visión, pero ¿creéis más en un tema de las acciones ambientales a nivel local también? ¿O creéis también en la necesidad de cumbres como la del clima de hace unos meses, que hubo una polémica sobre si realmente se habían establecido objetivos suficientemente ambiciosos? ¿Cuál es vuestra visión? ¿Es un tema más de cada uno, a nivel de ayuntamientos y de cuidar lo propio, o es un tema de instituciones?
Jo crec que tots els nivells són necessaris, no? Tots els nivells d'incidència, a nivell local, a nivell internacional, doncs cap aquí hem de sumar cada una allà on te sapiguem, no? I si és en la cumbre aquesta també, i a nivell local també, no? O sigui, però sí que actuem des de forma arrelada, no?, al lloc i pensant en la globalitat, no? O sigui, sí que creiem, no?, en aquestes comunitats energètiques, amb aquests amb Som Energia, que, ostres, ha crescut molt en aquests últims anys i està facilitant l'accés al consum d'energia verda a moltes persones, no? I doncs poder anar cap aquí, no? Sí, o sigui, jo crec que tots els nivells han d'existir.
Jo crec que les
d'incidència.
Però que les lleis són molt necessàries, no? La llei de residus, una sèrie de coses que s'han de regular, necessites que regulin perquè si no funcionen, no?
Ah.
I les cimeres, mentre s'arribi en jet privat, no tindran gaire sentit.
Claro, mucha gente está en este sentido, ¿no? Pero claro, también son necesarios, son los líderes políticos que hay, entonces que se pongan de acuerdo en establecer algún tipo de norma. Y en relación con esto, ¿cómo veis el futuro? ¿Sois optimistas? Sé que es un tema así un poco general, pero no sé, vamos a dar esperanza a la gente, aunque sea ya para acabar, pero ¿cómo veis el futuro en este sentido? ¿Aún nos queda mucho? ¿O estamos dando buenos pasos?
¿En el tema ambiental? ¿O?
Sí, en tema ambiental y en tema de responsabilidad, ¿no? Un poquito social de todos.
Home, jo crec que sí que s'ha anat agafant consciència, però segueix sent molt insuficient. No sé, veig molts exemples, no? Amb el plàstic mateix, molts exemples que no s'avança. No s'avança ni a nivell individual de conscienciació ni a nivell de prendre mesures legals en públic, no? Jo amb això soc pessimista.
No, està bé, és la visió que
tinc. M'agradaria dir-te que soc molt optimista, però perquè a vegades diuen, bueno, no, pas a pas. Dic, no, jo ara ja pas a pas no ho veig, sincerament. O sigui, no és pas a pas, o és radical, o ja anem de poble estar, no?
Laura, com la veus?
No sé, crec que ja hi estem, no? Posades en la crisi sistèmica, no només la mediambiental, sinó la social i de tots sentits, d'habitatge, de tot. I no ens queda un altre que actuar, que responsabilitzar-nos i estar-hi presents, no?, en tot això. Com veig el futur? Molt present. És ja, no? És ara.
Ahora nos toca ya, porque lo que sí que quizás somos conscientes es que estamos en un momento clave. No sé para dónde vamos a ir, pero que estamos en un momento clave, porque no creo que aguante mucho más la economía con estos precios, no creo que el planeta, con este calorazo que está haciendo en junio, no nos dé cada vez más muestras de que tenemos que ir con cuidadito. Estamos en el momento clave.
Sí, també, o sigui, no viure-ho com amb una certa culpabilitat ens pot ajudar, no?, a agafar aquesta responsabilitat amb més esperança, no? Mm-hmm. O sigui, aprendre dels joves que tenen aquesta esperança que i no matxacar-nos tant de poder, va, que la humanitat no només sabem fer impacte negatiu, ja ho hem comprovat que això ho sabem fer, també en sabem de fer impacte positiu i totes les accions que fem al nostre dia a dia poden anar cap aquí, no? I generar aquesta esperança crec que és necessari, difícil, sí, però que treure'ns la frustració, la culpabilitat i aquesta ansietat ens pot ajudar a poder-ho encarar d'una altra manera.
Jo, per no deixar un missatge així molt pessimista, sí que penso que hi ha esperança amb el tema d'organització col·lectiva, no? Mm. És a dir, tots els exemples que hem posat avui són exemples molt vàlids i crec que són els que tindran sentit més que mai a partir d'ara.
Fer
les coses col·lectivament, de manera organitzada, enxarxada i cooperant.
Pues un buen ejemplo ya para acabar es el Fest Rural. Si te parece, Laura, haz una invitación para este sábado, explica un poquito, vuelve a explicar en qué consiste y qué actividades va a haber para que nuestros oyentes se animen.
Doncs sí, el Fest Rural, el Festival d'Economia Social i Solidària Rural, celebra aquest dissabte 18 de juny a Corçà, a l'Empordà, durant tot el dia, on hi haurà mercat ecosocial, tot de parades i tot de serveis i entitats de l'economia social i solidària, on et donaran a conèixer tots els productes i serveis que ofereixen. Després també hi haurà un espai de debat i de pensament més estratègic de forma col·lectiva, on tindrem el debat del turisme, de l'habitatge, de què són les economies transformadores i podrem també del clima, no? I també podrem ballar i disfrutar de música i així, no? Que un festival tot s'ho mereix també, no? Poder tenir aquestes vessants.
Pues muy bien, muy recomendable, nada, pues invitar a todos nuestros oyentes a que el sábado se pasen por Corçà y disfruten un poquito y también pues participen en los debates. Y nada, pues por mi parte, Nuria, Laura, muchísimas gracias por venir. Ya sabéis que estáis puesta a casa para actividades, para cosas que queráis que la gente sepa y para divulgar un poquito ese buen trabajo que estáis haciendo. Así que muchas gracias y hasta siempre.
A vosaltres, gracias. Moltes gràcies.
Pues nada, y nuestro siguiente es comentarles que el miércoles que viene volvemos a estar aquí con otra entrevista. Ha estado Rafael Costa a los mandos de la nave, yo soy Alberto Martín de Vidales y nos vemos el miércoles que viene. Chao, chao.
Mucha variedad en La Buena
desde
Radio.
Desde Girona, en Cataluña, España, escuchas En La Buena Radio, una estación dedicada a la sensibilización social, que tiene como objetivo principal visibilizar la vulneración de los derechos humanos inclinados hacia la igualdad, la libertad de expresión y la convivencia ciudadana. En La Buena Radio, una alternativa para acompañar tu día. En La Buena Radio, un proyecto de la ONG Dagua. Somos En La Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos En La Buena Radio, desde Girona para el mundo.